Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El telèfon d'emergència 112 i el de Salut Respon 061 funcionen de forma parcial a causa d'una avaria generalitzada que està afectant línies d'emergències de tot l'estat. Interior ha demanat a la ciutadania que només utilitzi aquests canals de comunicació per a situacions d'urgència. La conselleria ha explicat que a hores d'ara les trucades estan entrant, però ha avisat que s'estan gestionant amb més lentitud del que és habitual. I els 22 ministres del nou govern espanyol han pres possessió del càrrec al Palau de la Zarzuela aquest matí. En aquest sentit, la ja exministra d'Igualtat, Irene Montero, s'ha acomiadat aquest matí del càrrec i ho ha fet carregant contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'expulsar Podem de l'executiu i trencar també la unitat d'un bloc democràtic de l'esquerra. Ho ha dit durant el traspàs de carteres amb la nova ministra, Ana Redondo.
Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices.
Amb tot, demà es farà el primer Consell de Ministres de la legislatura. I el govern ha decretat l'entrada en fase de preemergència als 202 municipis del sistema Ter Llobregat, entre ells la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i també Girona. En total són uns 6 milions de persones afectades. El canvi de fase implica una reducció de la dotació màxima d'aigua per habitant i dia, que passarà dels 230 als 210 litres. Davant la situació de sequera, l'executiu ha fet una crida a forçar l'estalvi d'aigua per allunyar la fase d'emergència, que implicaria restriccions que afectarien també en l'ús d'aigua domèstic. I en esports, en futbol sala, entre aquest dimarts i el dimecres es disputen els 16ens de final de la Copa del Rei a partit únic. Els tres equips que juguen aquesta ronda ho faran avui a 9:15, l'Indústria Santa Coloma, que entra en escena en aquesta eliminatòria. Visita la pista de l'Oparrulo Ferrol. A 9:15, el sala 5 Martorell rep el tercer classificat de la primera divisió, el Manzanares, i a 9:00 el Cerdanyola jugarà la seva pista contra el Cuer de la màxima categoria, l'Alzira.
Notícies en xarxa. En joc. Amb Martí González.
Dimarts 21 de novembre del 2023, ja ho direm. Avui parlarem molt de futbol. Parlarem amb Ferran Costa ja sobre la final de demà que afronta el Badalona Futur, aquest equip que ha viscut una situació complicada, que no té seu, juga a Vic, aquest Badalona Futur, i que ha arribat, com dèiem, després de fer una gran temporada, tant en Lliga com en Copa Federació, a la final de la Copa Federació, aquesta competició que li va donar també l'oportunitat de jugar la Copa del Rei, la primera fase, contra un equip de primera divisió, en aquest cas el Cádiz, al qual li va posar molts problemes, el Cádiz del català Sergi González, arribant als penals i que hi han eliminat, com dèiem, a la tanda de penals. Avui parlem de futbol, com dèiem, ja la prèvia d'aquesta Copa Federació. També parlarem del Sabadell, que avui ja s'ha estrenat Òscar Cano com a nou entrenador del conjunt arlequinat per treure el Sabadell als vallesans d'aquesta part baixa de la primera federació. Avui s'ha estrenat com a entrenador, ha dirigit el seu primer entrenament. i també parlarem d'handbol. El CAC 7 Granollers ja té rival per als vuitens de final de la European Cup de femenina. En aquest cas, està fent història, continua fent història el Granollers, les granollerines, en aquesta competició europea, i ja són a vuitens. Jugaran contra l'Erice italià. En parlarem tot seguit aquí a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
Comencem amb futbol. El Barça, de nou, pendents a la infermeria.
Doncs així és, perquè el primer equip masculí ha de decidir què fer al mercat d'hivern després de confirmar la greu lesió de Gavi. D'altra banda, el porter Marc-André Ter Stegen ha tornat amb problemes de lumbàlgia, però en principi hauria d'estar disponible per jugar dissabte al camp del Rayo Vallecano. La bona notícia és que Frenkie de Jong ja s'entrena amb el grup.
I Frenkie de Jong ja també hauria d'estar disponible després d'uns mesos de baixa per jugar a Vallecas dissabte en el retorn de la Lliga. El Girona no jugarà fins dilluns que ve. Pel que fa al Girona, hi van jugar dos titulars, de tots dos, els ucraïnesos Artem Dovbyk i Víctor Chiganov, amb la seva selecció.
En el 0-0 contra Itàlia, que encara no classifica Ucraïna per l'Eurocopa de l'any que ve. Avui juguen els Països Baixos de Blin, la França del blaugrana Koundé, a més de la selecció andorrana, que s'enfronta a Israel. També hi va jugar tot el partit Christensen en Dinamarca, i aquesta propera matinada tindrem un Brasil-Argentina amb Rafinha, un Uruguai-Bolívia amb Araujo i un Perú-Venezuela amb Yangel Herrera.
Són partits de la CONCACAF, aquesta preselecció prèvia d'aquesta Copa Amèrica, i com dèiem, són els últims internacionals que jugaran per tornar ja a partir de demà amb els seus equips, amb el Barça i el Girona en aquest cas. Més enllà d'això, en categoria femenina, també en futbol, demà tenim Champions, una altra cop amb el Barça.
Jugant la segona jornada, la fase de grups contra Inter de Frankfurt, demà en farem la prèvia. A la convocatòria encara no hi són ni la central Irene Paredes, que s'ha perdut els últims partits per un amigdalitis, ni la capitana Alexia Putellas, encara molèsties al genoll.
El mateix genoll que es va trencar, recordem, fa un any i mig. No hi ha lesió, segons les proves que va fer, que es va fer fa una setmana ja la capitana al genoll, però veurem, perquè encara no, ja s'ha perdut el clàssic, com dèiem, de diumenge, i també es perdrà en aquesta segona jornada de Champions contra l'Eintracht de Frankfurt. Encara en clau blaugrana, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va rebre ahir la insígnia d'or i brillants del Barça.
Pels seus 75 anys com a soci de la mà del president del club, Joan Laporta, Pujol va rebre la insígnia en un acte celebrat a l'Auditori 1899, juntament amb 13 socis i sòcies més que es van vincular al club a finals dels anys 40.
I encara en futbol, un últim apunt, un ensurt de Roger Bruguel, el jugador, el futbolista català en el Llevant Racing.
El jugador empordanès del Llevant va caure desplomat després d'un cop rebut al pòmul que li va afectar la visió. Després d'examinar el jugador al mateix camp, es va descartar cap lesió. Tot i això, va ser traslladat a un centre hospitalari per fer-li un seguiment més exhaustiu.
I després de passar aquesta nit en observació, ja ha estat donat d'alta. Per tant, bones notícies per a Brugui, per a Roger Bruguel, el jugador del Llevant. En handbol, l'Erice de Sicília és el rival del CAC 7 Granollers a la European Cup femenina.
Les granollerines ja tenen rival per als vuitens de final d'aquesta EHF European Cup. L'eliminatòria doble partida es disputarà el 13 o 14 de gener amb l'anada al Palau d'Esports de Granollers i la tornada el 20 o 21 a Itàlia.
En futbol sala, tres catalans juguen avui els setzens de final de la Copa del Rei.
Entre aquest dimarts i dimecres es disputen els setzens de final de la Copa del Rei a partit únic. Els tres equips que juguen aquesta ronda ho faran avui. A dos quarts de nou, l'Indústria Santa Coloma, que entra en escena en aquesta eliminatòria, visita la pista de l'Oparrulo Ferrol. A tres quarts de nou, el Sala 5 Martorell rep el tercer classificat de la primera divisió, el Manzanares, equip revelació. I a les 9 el Cerdanyola jugarà a la seva pista contra el CUE de la màxima categoria, l'Alzira.
El Cerdanyola de segona B, que juga contra un primer, això sí, és el CUE. L'Alzira, a veure si pot donar una altra sorpresa a aquest Cerdanyola de futbol sala. En waterpolo, nova cita avui amb la Lliga de Campions masculina.
El Barceloneta rep la seva piscina al CUE del grup D, el Boligameni grec, en la cinquena jornada de la competició. Els mariners líders del seu grup volen seguir invictes després de sumar 4 victòries en les 4 jornades disputades. Demà serà el torn del Sabadell, que s'enfrontarà a l'Esteagua de Bucarest en aquesta cinquena jornada.
El Barceloneta, que en té prou amb un punt, empatant avui per passar ja a les eliminatòries, a la Final 8 d'aquesta Champions. Veurem el Sabadell si pot també classificar-se per a la fase final d'aquesta Champions masculina. Finalment, en tenis taula, un últim punt, derrota del Reus Ganxets Miró ahir.
Ahir, efectivament, Martí, recuperava un partit de la jornada 6 de la Superdivisió femenina entre el Reus Ganxets i el Priego. Tot i la derrota per 1-4 de les reusenques, es mantenen a la quarta plaça.
Dimarts 21 de novembre, 10 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol. L'actualitat del primer equip masculí del Barça, ho dèiem a l'inici, passa com no per la infermeria. A banda de la mala notícia de la greu lesió de Gavi, ho explicàvem ahir, i la decisió del club de fitxar o no un substitut al mercat d'hivern, la bona notícia és el retorn de Frenkie de Jong, que ahir ja es va entrenar amb el grup i tot fa pensar que estarà disponible per al partit de dissabte a Vallecas. Aquest Rayo Vallecano-Barça tornada a la feina per als clubs, per als equips de primera divisió després de l'aturada de seleccions. També ho ha d'estar un dels capitans, el porter Marc-André Ter Stegen, que ho ha tornat amb problemes de lumbàlgia de la selecció alemanya. Pel que fa al Girona, hi van jugar tots dos de titular, els ucraïnesos Artem Dobik i Viktor Tsigankov, amb la seva selecció en el 0-0 contra Itàlia, que encara no classifica Ucraïna per l'Eurocopa de l'any que ve. Sí que es va classificar Itàlia, que defensarà títol. I avui juguen els Països Baixos de Blin, també del Girona, la França del Lorena Koundé, a més de la selecció andorrana, que s'enfronta a Israel. També ahir va jugar tot el partit Christensen amb Dinamarca, i aquesta propera matinada tindrem un Brasil-Argentina, atenció, amb Rafinha com a blaugrana, un Uruguai-Bolívia amb Araujo i un Perú-Venezuela amb el jugador del Girona i Ángel Herrera. Més enllà d'això, en categoria femenina, demà tenim Champions, amb el Barça jugant la segona jornada de la fase de grups contra l'Eintracht de Frankfurt. Demà en farem la prèvia, ja tenim convocatòria, i no hi són encara ni Irene Paredes. Recordem que va tenir la setmana passada amigdalitis i ja es va separar dels últims partits, ni tampoc la capitana Alexia Putellas amb molèsties al genoll. Encara en futbol, el Centre Esport Sabadell comença avui, tornant a la categoria masculina, una nova etapa amb l'andalús Òscar Cano a la banqueta i just després de presentar el nou director esportiu, Carlos Rosende, ahir al dia. L'objectiu és sortir de la part baixa de la classificació. Ara mateix els vallesans són cuers amb 7 punts en 13 jornades i acumulen 7 derrotes consecutives. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. La destitució de Gerard Bofill i l'arribada del nou tàndem és l'únic canvi previst a l'estaf tècnic arlequinat. Cano signa pel que queda de temporada i un any més. El granadí suma més de 350 partits com a professional entre segona A, segona B i primera federació. Per tot, el director esportiu Carlos Rosende el veu com la figura que necessita ara l'equip.
Creo que es un perfil de entrenador muy líder, que sabe asumir la presión, que descarga a los jugadores, que es capaz de activar emocionalmente a los futbolistas, muy cercano. Capaz de trabajar diferentes sensibilidades de los jugadores, un entrenador que se ha visto muchas ya a lo largo de su carrera deportiva, situaciones más fáciles y más difíciles, y tienen mi total confianza. Los veo plenamente capaces de ayudarnos, y un poco todo ese cúmulo de circunstancias, de madurez, de experiencia, de trabajar en entornos de máxima exigencia, de liderazgo en el día a día, entiendo que puede ser una buena receta para que el Sabadell funcione.
Un Rosende, per cert, que ahir va ser presentat oficialment, i recordem que també és nouvingut al Sabadell, ja que va assumir la direcció esportiva del Centre d'Esports la setmana passada, en substitució de Jaume Milà. Amb tot, el debut d'Òscar Cano a la banqueta serà dissabte a les 4 a Pinilla contra un Teruel que també ha destituït el seu tècnic.
Gràcies, Sergi. Baixem fins a la tercera federació per parlar de la mala dinàmica del Mollerussa, un dels recent ascendits, campió del seu grup la temporada passada de primera catalana, i que no havia començat malament la Lliga al grup 5 de tercera federació, però que encadenara 6 partits consecutius sense guanyar i ha entrat en zona de descens. Tot i això, des de l'equip confien en revertir la situació. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El Mollerussa no s'adapta a tercera i després de l'últim partit entra en zona de descens. L'equip del Pla d'Urgell acumula ja 6 partits sense guanyar, l'últim aquest diumenge fora de casa contra el Reus. Tot i que tots dos equips van estar força igualats, el poc encert del Mollerussa, que va enviar dues pilotes al pal i un penal no xiulat, els va fer perdre per 1-0. Tot i això, el seu entrenador, Jordi Cortés, s'ha mostrat molt satisfet amb la feina de l'equip i espera que en els propers partits la sort estigui del seu cantó.
És una qüestió de seguir treballant, pic i pala, i confiar que, ja et dic, que la sort pues, no ens vulgui donar l'esquena més i també que ens ajudi un pelet. Sense negar que nosaltres hem de seguir fent el que estem fent fins ara, que és treballar, preparar molt bé els partits i picar pedra i de valent.
Actualment, el club de futbol Joventut Mollerussa està a la posició número 16 de la taula. El proper partit es jugarà aquest diumenge a casa contra el Tona, quart de la classificació.
Gràcies, Karen. Per cert, ja tenim gol, el millor gol de la jornada de futbol català. El més votat a la xarxa X a Twitter ha estat la xilena de Sergio Montero, el jugador del Lleida Esportiu, que va servir per empatar a un en Narcís Sala contra el Sant Andreu, a segona federació. Aquest gol s'ha endut el 44% dels vots per davant del Cacau de Tona al Cuber de l'Hospi a Tona, a tercera federació, de la jugada personal de Lluís Vinyes del Sant Feliuenc a primera catalana i del toc subtil d'Adri Gené de l'Europa de nou a segona federació, a la victòria del conjunt gracienc contra el Sagunti per 4-0. Recordeu que podeu votar cada dilluns el millor gol de la jornada del futbol català a la xarxa X, a Twitter, al nostre compte, @esportsenxarxa. I en hoquei patins, aquest vespre estarem pendents del sorteig de la primera eliminatòria, doble partit de la Europe Cup masculina, amb tres equips catalans, el vigent campió, el Voltregà, l'Igualada i el Noia, que van jugar la prèvia de Champions, els aquests dos últims. Un Noia que, per cert, busca jugadores nascudes entre 2015 i 2017 per potenciar els seus equips femenins. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El club esportiu Noia Freixenet, perseguint el seu objectiu de potenciar l'hoquei sobre patins femení, treballa per formar un equip per començar de manera imminent la competició de la Federació Catalana de Patinatge en categoria Minifem. És per això que a través de la seva pàgina web i de les xarxes socials ha fet una crida per trobar jugadores nascudes entre l'any 2015 i el 2017 que formin part d'un equip mixt i que vulguin començar a competir en categoria femenina amb el Noia. Les interessades es poden posar en contacte amb el club adreçant-se de dimarts a divendres de 6:45 PM a 8:00 PM a la secretaria del club o bé a través del correu electrònic hoquei@cnoia.com.
Gràcies, Eli. Tornant a la categoria masculina, ja tenim millor gol de la jornada de l'hoquei Lliga, és el de Sergi Folguera, de Lleida Llista, que s'ha imposat amb el 35% dels vots a les dianes de Cristian Rodríguez del Sant Just contra el Barça, per poc, aquest sí, en aquest el 31,3%, de Biel Pujades del Caldes i d'Aleix Domènech del Girona, de l'hoquei Club Girona. Com dèiem, igual que amb el futbol, cada dilluns podeu votar i fins dimarts aquest millor gol de l'hoquei Lliga masculina, en aquest cas, per la femenina s'ha aturat per l'Europa peu femení que es disputarà al desembre a Olot. I en hoquei herba, no deixem l'estic, aquest cap de setmana va acabar la primera volta de la Lliga Iberdrola, la divisió honor femenina, i toca fer balanç per als equips catalans, ara que la competició s'atura fins al març. El júnior de Sant Cugat, vigent campió, ha fet una de les millors primeres voltes dels últims anys, encara invicta després de 11 jornades i segon a només 2 punts del líder, el Club de Campo. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Anem a parlar del júnior femení d'hoquei herba, que ha tancat la primera volta de campionat a la Lliga Iberdrola amb uns números els millors dels últims anys. Hem d'explicar que ha acabat invicta la primera volta de competició amb un registre prou significatiu. 8 victòries i 3 empats, 27 punts i a 2 del líder, el Club de Campo. Cal recordar que les santcugatenques són el vigent campió de Lliga. Pel que fa al capítol d'estadístiques, suma 31 gols a favor en 11 jornades, o el que és el mateix, el segon equip més golejador per darrere del Club de Campo, que en té 32. Però el capítol que més destaca l'equip de Guille Carnicer és en l'aspecte defensiu, únicament 5 gols encaixats en 11 partits, el que demostra la bona feina en l'aspecte defensiu del conjunt blau i negre. Dels 3 empats davant el Club de Campo, a Camp Madrileny 0-0, amb l'Egara 2-2 i amb l'Atlètic de Terrassa 1-1. L'objectiu de l'equip és ben clar, tornar a aixecar el títol de Lliga. Sobre aquesta primera volta n'ha parlat el seu tècnic Guille Carnicer a Quant Media.
Pell de punts crec que és molt bona, és rècord de punts en els últims anys del júnior, és una primera volta d'acabar invictes i de ser caps de sèrie per la Copa. Per tant, en aquest sentit, molt satisfet, era el primer objectiu que ens havíem marcat i aconseguit. Sí que per mi poso el pero en què crec que hem de jugar millor. I ja no tant per avui, que és un perfil d'equip molt complicat, que es tanca molt enrere, però penso que amb els equips de dalt hem de jugar millor si volem tenir més opcions de guanyar.
La Lliga s'atura fins al 3 de març, quan el júnior rebrà el Club Deportiu Terrassa. Ara, d'aquí a poc menys d'un mes, s'iniciarà el campionat de Catalunya d'hoquei sala i també, si es classifica l'equip santcugatenc, disputaria el campionat d'Espanya. I també dir-vos que l'any 2024 serà especial pel júnior, únicament no només perquè disputarà la Copa de la Reina, afrontaran garanties al segon curs de la temporada amb la Lliga Iberdrola i també participarà a l'EAQL, una EAQL, on el júnior torna després de 2 anys d'absència a la màxima competició continental. Es disputarà a Holanda, encara no sabem si a Amsterdam o a Utrecht. I tothom està pendent del sorteig d'aquesta EAQL. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, aquest sorteig es faria a Barcelona del 13 al 15 de desembre, encara per confirmar.
Gràcies, Joan. Tornant a la Lliga, pel que fa al reste de catalans, tercer a 2 punts del júnior es troba el Polo, mentre que quart i cinquè hi tenim 2 equips agarencs, Atlètic Terrassa i Club Egara. Finalment, l'altre equip de la Copa Capital Vallesana, el Club Deportiu Terrassa, és 8è classificat, també per la Copa de la Reina, després del bon empat de l'últim partit, precisament al camp de l'Egara. La competició, com dèiem, de Lliga, tornarà el proper 3 de març de l'any vinent. En futbol sala, avui és dia de Copa del Rei amb tres equips catalans vius en l'eliminatòria de setzens de final a partit únic, i encara no hi serà el Barça, el vigent campió, que comença a disputar aquesta Copa del Rei a partir dels vuitens. Això sí, hi és l'Indústria, l'altre equip català de primera, que visita el camp d'un equip de segona. O per Rulo de Ferrol, a 8:45 del vespre, el tècnic Xavi Closas avisa de la dificultat d'aquesta eliminatòria.
Aquesta eliminatòria tens molt a perdre i entre cometes poc a guanyar, no? Perquè al final el favorit és l'equip de primera divisió, en aquest cas nosaltres, i tothom dona per suposat, o molta gent dona per suposat que guanyarem, però jo he vist ja 4 o 5 partits de l'equip contrari, de Parrulo. És un equip bastant equilibrat, està lluitant per ficar-se al play-off i intentar tornar a pujar.
Aquest Oparrulo Indústries començarà 8:45. Un quart d'hora més tard, el Sala 5 Martorell de segona divisió rebrà un equip de primera, el Manzanares, probablement l'equip revelació de la temporada, actual tercer classificat amb possibilitats de situar-se a segon si guanya el partit que té pendent. Els del Baix Llobregat són 6ens a segona, el primer equip que no jugaria ara mateix play-off d'ascens. I finalment el Cerdanyola de segona B rep a les 9 a l'Alzira. Un altre equip de primera divisió, això sí, és el Cué. En waterpolo, avui torna a la Champions i l'Atlètic Barceloneta en tindria prou amb un empat a casa contra el Buliakmeni grec, que no ha guanyat cap partit, rep a la seva piscina, de fet, a Sant Sebastià, com dèiem, el Buliakmeni grec en la 5ª jornada de Champions, de la màxima competició continental. Els mariners són líders i volen seguir invictes després de sumar 4 victòries en 4 jornades. En tindrien prou amb un empat, com dèiem, per ser a la propera ronda, a la fase final d'aquesta Champions. Demà serà el torn del Sabadell, que s'enfronta a l'Esteu de Bucarest en aquesta 5ª jornada de la màxima competició continental. I en la competició domèstica, el Terrassa està fent un gran inici de Lliga i ja és segon, només per darrere precisament del Barceloneta. Ens ho amplies de Canal Terrassa, el Miqui Romagosa.
L'equip de Didac Covacho, amb la victòria davant el Canoe a Madrid per 10-16, es situa a la segona posició amb 24 punts, 2 per sobre del Sabadell i 3 per sobre del Mediterrani. Recordem que els agarencs estan a 6 punts del líder, el Barceloneta, que ha jugat un partit més. Victòria importantíssima del conjunt agarenc a la piscina del Pez Volador de Madrid, on el partit doncs va ser molt i molt equilibrat en els primers 2 quarts. I és que amb el resultat de 6-9 es va arribar al temps de descans i el Terrassa va ser capaç d'aguantar amb una bona defensa a la segona meitat les embranzides del conjunt madrileny. Però en l'últim i definitiu quart va arribar un cop a sobre la taula del conjunt agarenc, per situar el conjunt agarenc a la segona posició. Una temporada de canvis, una temporada on han arribat jugadors nous i també jugadors de la Pedrera que estan donant passes endavant, per un Terrassa que aquesta temporada té com a objectiu arribar el més lluny possible en aquesta competició de Lliga, tenint en compte doncs, que lamentablement aquesta temporada no juga competició europea.
I abans d'acabar, un apunt de bàsquet. L'ICG Força Lleida comença una nova setmana amb els errors comesos a Valladolid ja anotats. Els lleidatans ja enfilen les sessions d'entrenaments de cara al retorn de l'Espai Fruit de Barris Nord després de la derrota del Pisuerga en aquesta jornada anterior, dissabte passat. En té més detalls de UAU de Ràdio, el Sergi Guiu.
Si bé és cert que l'equip de la capital del Serià segueix sense sumar una victòria a domicili, la imatge dels lleidatans fora de la terra ferma porta dies sense ser dolenta, però tot i que competeixen, paguen molt car els moments de desconnexió i de descens de la intensitat. Osvaldas Matuloni, jugador de l'ICG Força Lleida, deixa clar que el partit a Valladolid no va ser dolent, però que no els va donar per endur-se la victòria.
Claro, que más importante es que hemos perdido que perdemos y bueno, es una pista difícil, pero no jugando tan bien tuvimos oportunidades para ganar al final del partido. No digo que era para último tiro, pero estuvimos ahí. Y claro, últimos minutos no salió mal, no hemos hecho más pérdidas que tiros, pero bueno, hay que aprender y seguir creciendo.
I és que, entre d'altres, els darrers minuts del partit de dissabte passat no van ser els millors possibles i en aquesta l'Eport no està al 100% els 40 minuts de joc, que et pot ser molt perjudicial, tal com deia Matulionis.
No, claro, por supuesto, sin ninguna duda, que tienes que estar 40 minutos a tope, si no, contra cualquier equipo, te relajas un poco o algo y ya está. Es muy difícil volver luego.
L'ICG Força ja tornarà a retrobar-se amb la seva afició aquest divendres a les 9 de la nit davant el Real Betis. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag.
reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we come.
I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimarts 21 de novembre 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 21 de novembre, demà 22 de novembre, el Badalona Futur, una entitat sense gaire, amb molts problemes econòmics i també sense seu, juguen a Vic com a locals, jugarà una final, la final de la Copa Federació, després de fer una gran temporada tant en Copa de Federació, una Copa Federació que els ha permès jugar, de fet, la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera, el Cádiz, a qui van portar els penals, i també una gran inici de Lliga amb Ferran Costa, l'entrenador de moda, tot i que a ell no li agradi, d'aquesta segona federació, després de fer una gran temporada al Manresa, ha agafat aquest Badalona Futur i ja és quart en posicions de play-off, a només 2 punts dels co-líders, el Lleida i l'Hèrcules en aquesta segona federació. Avui parlarem, com dèiem, amb Ferran Costa, l'entrenador d'aquest Badalona Futur, que demà afronta aquesta final, la final de la Copa Federació, una final de novembre, i com dèiem, després d'un gran inici de temporada, també a banda de futbol parlarem d'handbol, perquè el Granollers ja té rival per a la propera fase, per a les vuitens de final, en aquest cas de la European Cup femenina d'handbol. Ja està fent història el Granollers en aquesta competició europea i, com dèiem, ja té rival. Serà el Lice italià. Farem l'anàlisi tot seguit amb Ràdio Granollers. Futbol, handbol, però també hoquei herba, amb l'anàlisi dels equips catalans en aquesta aturada de sala de fins al març, d'aquesta primera volta. I molt més, tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Albert Soler. Albert, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça de nou pendents de la infermeria.
El primer equip masculí ha de decidir què fer al mercat d'hivern després de confirmar la greu lesió de Gavi. D'altra banda, el porter Marc-André Ter Stegen ha tornat amb problemes de lumbàlgia, però en principi hauria d'estar disponible per jugar dissabte al camp del Rayo Vallecano. La bona notícia és que Frenkie de Jong ja s'entrena amb el grup.
Aquests problemes del virus FIFA que han afectat el Barça, en especial amb la lesió greu de Gavi, veurem si el Barça pot fitxar al mercat d'hivern, sí que es podrà superar aquest límit salarial, veurem si també pot jugar tant Frenkie de Jong, que torna de lesió més llarga, com Marc-André Ter Stegen, amb aquests problemes de lumbàlgia. Pel que fa al Girona, ahir van jugar tots dos de titular els ucraïnesos Artem Dobik i Viktor Chigankov amb la seva selecció.
En el 0-0 contra Itàlia, que encara no classifica Ucraïna per a l'Eurocopa de l'any que ve. Avui juguen els Països Baixos de Blin, la França de la blaugrana Koundé, a més de la selecció andorrana que s'enfronta a Israel. També ahir va jugar tot el partit Christiansen amb Dinamarca i aquesta propera matinada tindrem un Brasil-Argentina amb Rafinha, un Uruguai-Bolívia amb Araujo i un Perú-Venezuela amb Yangel Herrera.
Més enllà d'això, en categoria femenina, demà tenim Champions, amb el Barça ja tenim convocatòria.
Jugant la segona jornada de la fase de grups contra l'Eintracht de Frankfurt. Demà en farem la prèvia. A la convocatòria encara no hi són ni la central Irene Paredes, que s'ha perdut els últims partits per una amigdalitis, ni la capitana Alexia Putellas, encara amb molèsties al genoll.
El mateix genoll que es va trencar, recordem, fa un any i mig, a les proves van descartar lesió, però Alexia Putellas, que ja s'ha perdut els dos últims partits, recordem el clàssic contra el Real Madrid i també l'últim partit de Champions contra el Benfica, demà torna a la Champions, en farem la pèrdua, com dèiem, d'aquest Eintracht de Frankfurt-Barça. Encara en clau blana, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va rebre ahir la insígnia d'or i brillants del Barça.
Pels seus 75 anys com a soci de la mà del president del club, Joan Laporta, Pujol va rebre la insígnia en un acte celebrat a l'Auditori 1899, juntament amb 13 socis i sòcies més que es van vincular al club a finals dels anys 40.
I un últim punt de futbol en surt del català, del futbolista català Roger Bruguer, al Llevant Racing d'ahir.
El jugador empordanès del Llevant va caure desplomat després d'un cop rebut al pòmul que li va afectar la visió. Després d'examinar el jugador al mateix camp, es va descartar cap lesió. Tot i això, va ser traslladat a un centre hospitalari per fer-li un seguiment més exhaustiu.
I després de passar la nit en observació, ja s'ha donat d'alta, per tant, bones notícies per a Roger Bruguer després d'aquesta ensurt en l'últim partit de segona divisió ahir al vespre. En handbol, l'handbol Erice de Sicília, que és el rival del Granollers a la European Cup femenina.
El CAC7 Balonmano Granollers ja té rival per als vuitens de final de l'EHF European Cup. L'eliminatòria a doble partit es disputarà el 13 o 14 de gener amb l'anada al Palau d'Esports de Granollers i la tornada el 20 o 21 a Itàlia.
En futbol sala, tres catalans avui afronten els setzens de final de la Copa del Rei.
Entre aquest dimarts i dimecres es disputen els setzens de final de la Copa del Rei a partit únic. Els tres equips que juguen aquesta ronda ho faran avui. A 8:45, l'Indústria Santa Coloma, que entra en escena en aquesta eliminatòria, visita la pista del Loparrulo del Ferrol. A 9:45, a la sala 5 Martorell, rep el tercer classificat de primera divisió, el Manzanares, i a 9:00 el Cerdanyola jugarà a la seva pista contra el CUE de la màxima categoria, l'Alzira.
Un Cerdanyola de segona B que s'enfrontarà contra un equip de primera, en aquest cas el CUE, l'Alzira. Veurem si el Cerdanyola pot seguir donant la sorpresa en aquesta Copa del Rei. En waterpolo, avui nova cita amb la Lliga de Campions masculina.
El Barceloneta rep a la seva piscina el CUE del grup D, el Buliakmeni grec, en la cinquena jornada de la competició. Els mariners, líders del seu grup, volen seguir invictes després de sumar 4 victòries en 4 jornades disputades. Demà serà el torn del Sabadell, que s'enfronta a l'Esteaua de Bucarest en aquesta cinquena jornada.
El Barceloneta, que tindria prou amb un empat avui per ja classificar-se matemàticament per a la propera fase, per a la Final 8 d'aquesta Champions. I finalment, un últim punt en tenis taula, derrota ahir dels Reus Ganxets.
Ahir es recuperava un partit de la jornada 6 de la Superdivisió Femenina entre el Reus Ganxet i el Priego. Tot i la derrota per 1-4, les reusenques es mantenen a la quarta plaça. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 21 de novembre, 7 minuts passant de 2:45 del migdia. Comencem parlant de futbol. L'actualitat del primer equip masculí del Barça passa com no per la infermeria, a banda de la mala notícia de la greu lesió de Gavi, que explicàvem ahir, i la decisió del club de fitxar o no a un substitut del mercat d'hivern. La bona notícia és el retorn de Frenkie de Jong, que ahir ja es va entrenar amb el grup i tot fa pensar que estarà disponible pel partit de dissabte que ve en el retorn de la Lliga de Primera a Vallecas contra el Rayo Vallecano. També ho ha d'estar un dels capitans, el porter Marc-André Ter Stegen, que ha tornat amb problemes de lumbàlgia de la selecció alemanya. Pel que fa al Girona, ahir van jugar tots dos de titular, els ucraïnsos Artem Dobik i Víctor Sigankov, amb la seva selecció en el 0-0 contra Itàlia, que encara no classifica Ucraïna per a l'Eurocopa, que haurà de jugar la repesca, sí que ho farà, ja ja està classificada Itàlia. Avui juguen els Països Baixos de Blin, la França del Blaugrana Koundé, a més de la selecció andorrana, que s'enfronta a Israel. També ahir va jugar tot el partit Christensen amb Dinamarca i aquesta propera matinada tindrem un Brasil-Argentina amb Rafinha i un Uruguai-Bolívia amb Araujo i un, a més del Perú-Venezuela amb el migcampista del Girona i Ángel Herrera. Més enllà d'això, en categoria femenina demà tenim Champions amb el Barça jugant la segona de jornada de la fase de grups contra l'Eintracht de Frankfurt, allà, a Frankfurt, i no hi han viatjat, ja tenim la convocatòria, ni la capitana Alexia Putellas, encara amb molestes de genoll, ni Irene Paredes, que també es va perdre el clàssic, en aquest cas per una amigdalitis que arrossegava. Com dèiem, demà en farem la prèvia, i també demà, tornant a la categoria masculina, el Badalona Futur jugar una final, la de la Copa Federació. El conjunt badaloní, que també ha arrencat molt bé a la Lliga, és quart a 2 punts dels co-líders, el grup 3 de segona federació, en zona playoff, ha fet una gran Copa Federació que li ha permès, recordem, enfrontar-se a un equip de primera, el Cádiz, el qual va portar els penals en la primera ronda de la Copa del Rei. L'equip de Ferran Costa, que acaba de fer l'últim entrenament abans de viatjar cap a Talavera de la Reina, on s'enfrontarà demà al vespre a l'equip local, el líder del grup 5, a segona federació en aquesta final. Ferran Costa, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, això, com està l'equip i com arriba a aquesta final?
Doncs il·lusionats, il·lusionats, perquè no tots els dies es té l'oportunitat de competir per un títol, de jugar una final. Una final que ens hem guanyat nosaltres fent una molt bona Copa Federació, que li donem molt valor perquè, com deia, no tots els dies tens l'oportunitat de lluitar per guanyar un títol. I bé, avui hem entrenat, l'entrenament ha estat bo, crec que el grup té una bona mentalitat i amb ganes de que arribi el partit.
De moment ho heu compaginat molt bé, tant jugant entre setmana amb aquesta Copa Federació, com deies, també a la Copa del Rei contra el Cádiz, com ho dèiem, com a la Lliga, els partits de cap de setmana, però no sé si també es pot notar, a banda del desgast emocional, mental, el desgast físic, també jugant, i amb molts viatges també aquesta setmana, jugant 3 partits.
Bé, la realitat és que és una situació que amb la que portem convivint els últims 2 mesos, el fet de jugar cada 4 dies, que evidentment doncs és una situació que és molt exigent, però crec que ha estat molt important doncs que realment hem pogut comptar amb tota la plantilla, amb tot el grup. Penso que tots s'han sentit importants, que estan sent partícips del que l'equip va assolint, i bé, nosaltres al final anem dia a dia, ara el més important és preparar bé la final, demà competir-la com volem fer-ho, i com dic, anem dia a dia i amb aquest sentiment d'equip i com a col·lectiu.
Pel que fa al rival, aquest Talavera, líder del grup 5 de Segona Federació, com deia, a banda del rival, no sé si que me'n pots dir si l'heu pogut estudiar gaire, i a més d'això, juguen a casa. Suposo que és un factor, el factor camp també ha de ser important.
Bueno, evidentment, doncs, el fet de poder jugar una final amb tota la teva gent, en un estadi on estàs habituat a competir cada 7 dies, doncs és una situació doncs que evidentment et dona un avantatge, però bueno, nosaltres confiem en les nostres possibilitats, en el que l'equip és capaç de fer, i el que ens hem de centrar és en el que passa sobre el terreny de joc, que és on nosaltres podem intervenir i on hem de fer que el partit vagi cap on nosaltres volem.
I això, pel que fèiem, què en destacaries d'aquest Talavera?
Bueno, és un molt bon equip, o sigui, tenen jugadors d'un nivell molt alt, jugadors de superior categoria, un equip que està fet amb un clar objectiu de retornar a la primera federació. Només hi ha que veure els números que estan tenint en el seu grup, però bueno, crec que nosaltres també tenim molt potencial, que ho hem demostrat, que ho estem fent amb el nivell que estem mostrant a totes les competicions que estem jugant, i bé, crec que ens hem de centrar en buscar la nostra millor versió, lògicament respectant al màxim el rival, que és un gran rival, però crec que ens hem de centrar en la nostra identitat, que és el que ens ha portat a poder disputar aquest partit.
I més enllà d'aquesta final, d'aquesta Copa Federació, com heu viscut també com a equip aquest inici de temporada, un pèl atípic també amb situació difícil a l'entitat, amb canvis constants de seu, i també ara ja ha trobat una mica més l'estabilitat a Vic, i a més aconseguint bons resultats esportius?
Bueno, és una situació inusual. Cert és que no ha estat fàcil, que és un equip que s'ha format en l'adversitat, i el cert és que hem viscut situacions doncs que no són les desitjables, però penso que aquest esperit col·lectiu i aquest sentir doncs que podíem fer coses maques junts i els centrar-nos en el que sí que podíem controlar, que és el que passa en el dia a dia sobre el terreny de joc, doncs ha construït un equip fort, un equip que té gana, que té clar doncs que el que depèn de nosaltres doncs ha d'estar ben fet, i a partir d'aquí doncs crec que hem trobat aquest camí doncs per ser constants, per ser regulars a nivell competitiu, i per dia a dia doncs crec que anem en la bona direcció, creixent i cada cop estan més propers a ser aquell equip que volíem ser quan vam arrencar.
Vaig acabant. Personalment, malgrat la teva joventut, està sent una mica l'entrenador de moda ara mateix a la Segona Federació, després de les grans temporades també a Manresa, i ara, com dèiem, amb aquest bon inici a la Badalona Futur. Com t'estàs trobant també personalment en aquest nou projecte, i quins objectius també us marqueu de temporada més enllà de la Copa Federació?
Això d'entrenador de moda no m'agrada gaire, perquè al final les modes passen, com aquí que diu, i el tema de bueno, que s'avaluï la meva feina per la meva joventut o no, crec que el que intento és que l'equip millori, que tingui aquella identitat doncs que desitgem nosaltres, que els jugadors se la sentin seva, i que quan acabem els partits doncs es podem mirar a la cara i ens sentim orgullosos del que estem fent. Crec que de moment és així, que ho hem de cuidar, i la manera de cuidar-ho és pencar molt, donar-li importància al dia a dia, i a partir d'aquí doncs a veure on som a l'abril i perquè som capaços de lluitar.
I ara sí, acabo, et faig l'última, deixem preguntar també pel Manresa. Us hi vau enfrontar a finals de setembre, 0-0, i ara encadena 5 partits consecutius sense guanyar. No sé si l'estàs seguint i com l'estàs veient aquesta temporada.
Sí, lògicament, doncs, el segueixo primer perquè és un equip amb el que competim, perquè compartim grup, i després, doncs, lògicament, doncs, perquè és un equip que per mi té un valor especial per tot el que he viscut allà i perquè m'han tractat molt bé, tinc gent a la que li tinc molt carinyo, i bueno, jo crec que al final en aquesta lliga és tot molt, molt igualat, que tots els equips tenen trams de competició on els costa guanyar, i que crec que s'ha de viure amb tranquil·litat, des de l'estabilitat, perquè, com dic, crec que és una situació per la que passen pràcticament tots els equips durant la lliga, i estic convençut de que tornaran a guanyar partits i a fer una molt bona temporada.
Doncs de moment Ferran Costa i el seu Badalona Futur, que disputen demà mateix dimecres a la final d'aquesta Copa Federació a Talavera de la Reina contra, ho dèiem, l'actual líder del grup 5 de segona federació, el Talavera. N'hem parlat amb l'entrenador d'aquest Badalona Futur, Ferran Costa. Ferran, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquesta final i per tota la temporada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I encara en futbol, no deixem aquesta segona federació perquè continua la igualtat màxima a la part alta del grup 3. El Lleida Esportiu i l'Hèrcules col·lideren la classificació i l'Europa i aquest Badalona Futur de Ferran Costa no els perden de vista. Ens ho explica, ens ho amplia des de UAUlla de Ràdio, el Sergi Guiu.
El top 4 del grup 3 de la quarta categoria del futbol espanyol està començant a obrir una escletxa interessant amb la cinquena posició. 6 punts entre el tercer i el quart classificat amb el cinquè i 8 punts entre els dos líders del grup, i amb les que ja no es troben dins les places privilegiades de la classificació són 7 i 9 punts respectivament. En els colíders Lleida Esportiu i Hèrcules tenen 26 punts al seu compte particular, mentre que Europa i Badalona els segueixen de ben a prop amb 24. És per això que la igualtat és màxima i sumar punts a domicili, com ho va fer el conjunt lleidatà en l'anterior jornada, és més important del que sembla. De fet, Neider Lozano, defensa central del Lleida Esportiu, deixava clar que a fora de casa els partits son batallas.
Es que son batallas todos, en todos los campos. Al final todos los rivales son durísimos y bueno, hoy se vio dos equipos que iban a buscar la victoria. Bueno, hubo un reparto de puntos y a seguir mejorando, y esperemos que vengan las victorias también fuera de casa.
Centrant-nos en el Lleida Esportiu, és cert que a casa l'equip no ha perdut cap punt, com també és cert que lluny del camp d'esports ja són 4 els partits que el conjunt lleidatà no aconsegueix guanyar. Segons Sergio Montero, jugador de Lleida, fora de la terra ferma, l'equip probablement s'hagi merescut més premi de l'obtingut.
Yo creo que sí. Sinceramente, en el vestuario no se habla de estos nervios de hostia, no ganamos fuera, no ganamos. No, la verdad que no hay esa sensación en el vestuario. Y yo creo que sí, y más hoy nos podíamos haber llevado aquí los 3 puntos.
Un Lleida Esportiu que torna a jugar a l'infranquejable de moment camp d'esports aquest diumenge a les 12 del migdia davant l'Andratx.
Gràcies, Sergi. Per cert, ja tenim gol, millor gol de la jornada del futbol català. El més votat a la xarxa X de Twitter ha estat precisament la xilena de Sergio Montero, el jugador del Lleida Esportiu, que va servir per empatar a 1 al Narcís Sala diumenge contra el Sant Andreu en aquesta segona federació. Aquest gol ha endut el 44% dels vots per davant del cacau de Tona Alcubé de l'Hospi a Tona, a tercera federació, de la jugada personal de Lluís Vinyes del Sant Feliuenc, de primera catalana, i del toc subtil d'Adri Gené de l'Europa de nou a segona federació, a la victòria dels graciencs per 4-0 contra el Sagunti. Recordeu que podeu votar cada dilluns el millor gol de la jornada del futbol català a la xarxa X, a Twitter, al nostre compte @esportsenxarxa. També els podreu passar a revisionar, en aquest cas, aquesta selecció dels millors gols de la jornada. I baixem a l'últim punt d'esports fins a la tercera federació per parar del debut en victòria de Bochy Minich a la banqueta de l'Escala, que permet als empordanesos sortir del descens. Ràdio L'Escala, Ivan García.
El tècnic escalenc Bochy Minich ha aconseguit la primera victòria com a primer entrenador de l'Escala contra el Badalona, un triomf que ha servit per sortir del descens. Minich, en declaracions, explicava que després de la marxa d'Arnau Sala no tenia la intenció de continuar. Justament Sala li va donar l'oportunitat de debutar a tercera com a jugador i també la d'estrenar-se com a segon tècnic a la tercera federació.
Jo venia amb unes condicions que era d'ajudar, de sumar i de ser el segon entrenador d'Arnau, que és qui em va donar també l'oportunitat a tercera divisió com a jugador de debutar. També m'ha donat l'oportunitat, doncs, de poder seure al seu costat a la banqueta. La idea era, doncs, si ell no seguia, jo tampoc, però al final, doncs, parlant amb l'Arnau i amb el cos tècnic vam decidir de moment seguir. No era tampoc el millor per l'equip que es quedés sense entrenador, també sense el segon, i he assumit, doncs, provisionalment de moment aquesta figura. Content també, doncs, per com ha rebut la plantilla i l'ajuda que m'està donant tot el cos tècnic, i agraït per l'oportunitat. Tampoc això del futbol canvia molt ràpid, tampoc sabem si hi serem gaire temps, però fins que hi siguem ho donarem tot per anar a intentar sumar.
El club informava que de manera provisional Minic ocuparia el càrrec de primer entrenador. Ha dirigit ja dos partits contra el Sant Cristòfol i Badalona. Tot sembla indicar que, per informacions que ens arriben, qui té més números per ocupar la banqueta escalenca és Miquel Àngel Muñoz i que Bochy Minic seguiria però com a segon entrenador.
En handbol, el CAC Granollers ja té rival per als vuitens de final de la IHF European Cup. Ho ha determinat el sorteig que s'ha fet aquest mateix matí. És l'equip italià de l'handbol Erice de Sicília. Els partits es jugaran a mitjans de gener l'any de l'any que ve, amb el primer partit a casa per a les Vallesanes al Palau d'Esports el 13 o 14 de gener i a tornada a terres italianes la setmana següent, el 20 o 21 de gener. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Aquest matí s'han sortejat a Viena els emparellaments de les eliminatòries dels vuitens de finals de l'EHF European Cup i la sort ha volgut que el CAC 7 Granollers jugui la propera eliminatòria, la dels vuitens, davant l'Erice Sicília. Robert Cuesta, l'entrenador del CAC 7, ha repassat la trajectòria de les jugadores italianes.
L'Erice té un equip amb jugadores molt experimentades, jugadores que amb molta experiència a nivell internacional, ja sigui a club o amb la seva selecció. Crec que és un equip que aquesta temporada està fent resultats molt, molt i molt bons.
Un punt diferent de la darrera eliminatòria és que les vallesanes jugaran el partit d'anada al Palau d'Esports de Granollers i la tornada serà a Itàlia.
I, sens dubte, és un rival perillós que hem de tindre en compte, no? També ser conscients que la tornada és a casa seva i això sempre dificulta una mica més l'eliminatòria.
Encara hi ha temps, però, per preparar-se. El partit a casa està previst pel 13 o 14 de gener i l'altre, a Sicília, pel 20 o 21 del mateix mes.
En hoquei patins, aquest vespre estarem pendents de sorteig de la primera eliminatòria de doble partit de la Europe Cup masculina amb tres equips catalans, el vigent campió, el Voltregà i l'Igualada i el Noia, que van jugar la prèvia de Champions. I ja tenim millor gol de la jornada de l'hoquei lliga masculina, és el de Sergi Folguera, del Lleida Llista, que s'ha imposat amb el 35% dels vots a les dianes de Cristian Rodríguez, del Sant Just, contra el Barça, molt a prop, amb el 31%, i del de Biel Pujades, del Caldes, precisament en el mateix partit contra el Lleida, i el de l'Aleix Domènech, del Girona. El compte @esports en xarxa, podeu revisar els gols i podeu votar cada dilluns aquest millor gol de la jornada. I en hoquei herba, aquest cap de setmana va acabar la primera volta de la Lliga Iberdrola, la divisió nord femenina, i toca fer balanç amb els equips catalans. Ara que la competició s'atura fins al març. El júnior de Sant Cugat, vigent campió, ha fet una de les millors primeres voltes dels últims anys, encara invicta després de 11 jornades, i segon, a només 2 punts del líder, el Club de Campo. Pel que fa a la resta de catalans, tercer, 2 punts del júnior, es troba el Polo, mentre que quart i cinquè hi tenim 2 agarencs, l'Atlètic Terrassa i el Club Egara. Finalment, també l'altre equip català de la cocapital vallesana, el Club Deportiu Terrassa, és 8è, classificat també per a la Copa de la Reina després del bon empat en l'últim partit, precisament al camp de l'Egara. El balanç dels agarencs en aquesta primera volta des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
S'acaba la primera volta a la divisió d'honor femenina de hockey i amb l'Atlètic Terrassa la quarta posició. El conjunt de Jordi Carrera està sent una de les revelacions de la temporada i ocupa aquesta quarta plaça amb 21 punts després de guanyar el camp del Taburiente per 1-2. I així aprofitant l'ensopegada del Club Egara a casa davant el Club Deportiu Terrassa, augmentant la distància amb 2 punts. Ensopegada, entre cometes, del Club Egara, perquè el Club Deportiu Terrassa està sent també un dels equips que està deixant molt bona imatge aquesta temporada i evolucionant moltíssim, no tan sols en el seu joc, sinó també com a grup. I és que el conjunt d'Alejandro Ayabarrena ha aconseguit la brillant classificació per la Copa de la Reina. Precisament escoltem el tècnic del conjunt de les Padritxes valorant aquesta classificació.
Hemos jugado un partido muy intenso, muy serio, ¿no? Este punto es importante para nosotros, sobre todo para sumar el objetivo, que es sumar lo más que podamos, y ya nos da acceso a la Copa, que es un premio extra que tienen las chicas al esfuerzo y al trabajo. Nos encontramos con un Egara, como sabíamos, que iba a ser muy duro, muy intenso, y con nuestras armas lo neutralizamos y hasta pudimos llevar el peso del partido por gran parte del partido, ¿no? Que es lo importante, tener el control del partido con la pelota y cuando no tiene la pelota tener el control del partido posicional.
Recordem que la competició s'atura fins al mes de març. El Club Egara rebrà el Complutense, el conjunt de l'Atlètic Terrassa visita el tennis i el Club Deportiu Terrassa visitarà el júnior.
Gràcies, Miqui. I abans d'acabar, en futbol sala, avui és dia de Copa del Rei. Amb tres equips catalans encara vius, encara no hi entra el Barça. És l'eliminatòria de setzens de final, a partit únic, i encara no hi serà, com dèiem, el vigent campió, el conjunt blaurana, que comença a disputar aquesta Copa del Rei a partir dels vuitens. Sí que hi serà ja l'Indústria Sants de Coloma, que visita el camp d'un equip de segona, o per Rudolf Ferrol, avui a 8:45 del vespre. Un quart d'hora més tard, a la sala 5 Martorell de segona divisió, rebrà un equip de primera, el Manzanares, probablement l'equip revelació de la temporada, és tercer, amb possibilitats de situar-se a segon si guanya el partit que té pendent. Els del Baix Llobregat són sisens a segona, el primer equip que no jugaria play-off. I, finalment, el Cerdanyola de segona B vol tornar a donar la sorpresa. En aquest cas, rep un equip de primera, l'Alzira, que és, això sí, el cué de la màxima categoria. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palanzuela del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Dimarts 21 de novembre comença.